Salut de parella al dia.
Hola, bona nit. Estrenem un nou espai titulat La salut de la parella al dia. Per fer-lo, tractarem diversos temes i tindrem uns especialistes. Avui, qui ens acompanya?
Em presentaré. Em dic Vicenç Font. Soc un ginecòleg i actualment coordino un centre de pluridisciplinar, és a dir, un centre mèdic que tenim diverses especialitats. I jo em centraré a la part que ens toca a nosaltres com a ginecòlegs, que és parlarem d'IFS, obstetrícia i ginecologia, i d'IMARA, que és un centre de reproducció. Llavors, inicialment havíem pensat tractar uns temes molt actuals, com és el problema de la parella que desitja tenir fills i que fa tractaments de reproducció i que té diferents situacions que motiven preguntes, creen inquietuds i que, a més, necessita una informació sobre la base de que moltes vegades hi ha una gran desinformació del tema. Per tant, parlarem, per exemple, com a primer tema a parlar, del quan té que acudir una parella al metge.
Perfecte, doncs comencem amb això. Quan una parella que vol tenir fills s'ha de plantejar anar a veure el metge?
La parella que busca un fill, el que té que plantejar és el moment que li convé i sense presses anar a buscar la criatura. No hi ha que buscar un temps pautat per aconseguir l'embaràs d'immediat. De fet, pensem que les parelles que tenen dificultats per aconseguir un embaràs representa més o menys un 15% de la població amb edat fèrtil. Llavors, l'Organització Mundial de la Salut recomana començar a mirar per què no ve un fill a partir dels 2 anys de buscar aquesta criatura. Però la realitat pot ser una mica més diversa perquè hi intervenen molts factors.
Val, és a dir que fins als 2 anys no cal preocupar-se, perquè, clar, les dones hem pres, suposo, diversos sistemes per no tenir fills, que això potser pot dificultar, o hi ha altres coses que puguin dificultar a l'hora de quedar embarassats?
Aquesta és la pregunta més important. Avui en dia estem planificant tant les coses que una parella decideix ara que sigui l'època de no quedar embarassada i planifica 1 any per no quedar embarassada. En un moment donat, desitja buscar una criatura i planifica tenir la criatura, i així com el no voler tenir fills és una cosa ben planificada i ben estructurada, el tenir
fills... I que funciona.
I que funciona, efectivament. Quan vol tenir fills, aquests temps ja concrets no existeixen. I en parelles realment molt fèrtils, que després d'estudiar-les pots demostrar que són totalment fèrtils, i a més són parelles fogoses que mantenen relacions sexuals amb freqüència, els té que aconsellar esperar de 6 a 8 mesos, fins i tot 1 any, sense preocupar-se de res. I els metges, després d'aquest primer plantejament, hem de tenir en compte que hi ha uns factors que poden modificar aquest criteri. Uh-huh. Llavors, si la parella és molt jove, estan tranquils i simplement volien buscar una criatura i estan sorpresos perquè al cap de 3 o 4 mesos no han tingut un fill, que és el que tenen que fer, necessita que explicar bé les coses i donar-se temps al temps sense cap tipus de preocupació, mantenint la relació de parella rica i sense buscar de la relació sexual l'embaràs, sinó buscar de la relació sexual la relació de parella. L'altre anirà venir.
Ja vindrà.
Clar. En canvi, si ve una parella que tenen 38 anys, malgrat que puguin portar poc temps buscant una criatura, sí que es pot aconsellar molt més aviat començar a investigar per quina raó que aquella parella no ha tingut un fill.
Clar, és a dir, que aquí l'edat sí que importa.
L'edat de la dona.
De la dona.
Sí, la naturalesa és terriblement cruel. Fa una cosa terrible, i és... La fertilitat de l'home...
Espera, que ara em deprimiré, Perdó,
No, és el que va, La fertilitat humana és diferent amb l'home que la dona. L'home, fins i tot, per ser exagerats, un home de 90 anys, segueix fabricant esperma, semen. De millor o pitjor qualitat, però segueix fabricant esperma. El problema d'un tio de 80 o 90 anys és que pugui contenir una erecció i, per tant, una ejaculació. Però si aconsegueix una d'aquestes coses i ejacula dins de la vagina d'una noia jove...
pot arribar a ser pare.
En canvi, una noia, en una etapa que jo dic que és la millor de la vida de la dona com a femella, que són dels 40 als 50 anys, personalment, biològicament, mentalment, és una època, si la vida no l'ha castigat molt, perfecta. Biològicament, no. Biològicament ha perdut fertilitat. Ha perdut no tan sols nombre d'òvuls, sinó qualitat dels òvuls, que és el més important. La que ho comporta, o que no es quedi embarassada, o que el percentatge d'avortament sigui més elevat, o, avui en dia això és controlable, la possibilitat que tingui una malformació a la criatureta és una mica més elevada.
Ostres, són molts components, tenint en compte.
Sí, però tampoc té que angoixar. Les coses cauen pel seu propi pes. La parella té que buscar la criatura quan mentalment estan decidits que tenen que tenir la criatura. No hi ha que haver-hi precipitació perquè el temps es menja. Perquè és pitjor la precipitació que el que arribi un moment de la seva vida que el plantejament per tenir un fill sigui diferent, però que llavors les coses, repeteixo, cauen, han caigut pel seu propi pes.
Clar, s'ha sentit molt alguna parella que vol tenir una criatura i van a buscar i només estan obsessionats, és que no quedem embarassats, és que no quedem embarassats, i després quan, entre cometes, tiren la tovallola de, bueno, mira, doncs potser no en tindrem, és quan es queden embarassats.
Exacte. Això és, no és que sigui categòric i definitiu, però sí que la tensió emocional, l'obsessió per la criatura, això és un altre factor que pot fer que una parella molt més jove, 30 anys, la ansietat que puguin tenir, sobretot la dona, perquè és la que amb la reproducció mana, l'ansietat pugui motivar dificultats per quedar embarassada i sigui convenient fer un estudi, si més no bàsic, per explicar-los quin problema hi ha o quin problema no hi ha i explicar estratègies per aconseguir, de manera senzilla, que es quedi embarassada.
Hem parlat això, tant de l'edat, sobretot de la dona, també de l'estrès, dels neguits, d'això, intentar-ho aparcar. Hi ha algun altre factor que pugui influir a l'hora de quedar embarassats? Sí, o que clar. Vosaltres tingueu en compte a l'hora d'estudiar el perquè no es queden embarassats?
Bueno, quan a priori veus una parella i dius, aconsello posposar l'estudi, aconsello aquestes mesures naturals per aconseguir que les coses funcionin bé, aconsello que hi hagi una relació de parella a nivell sexual bona sense l'obsessió de que la relació tingui una finalitat exclusivament reproductiva perquè el cos és tan punyetero que pot bloquejar-te l'embaràs, es donen consells i es donen productes naturals que milloren la qualitat dels òvuls, de la llavor de la dona, de manera molt simple. Complexes que poden importar vitamina B, vitamina D, àcid fòlic, l'omega 3, tot això són productes que sense fer cap tipus de... sense forçar el cos, ajuda a que la noia tingui la llavor de més bona qualitat i que llavors es pugui quedar-se embarassada.
Preparen el cos, vaja.
Exactament, exactament.
Per tant, és recomanable de que vinguin les parelles que busquen una criatura, al cap això, que no s'obsessionin a venir fins i tot abans, ni al cap d'un mes de dir, escolta, és que m'hi he posat i no trobo res, no?
Bueno, quan passa un mes i van al metge, el metge el que té que donar és l'explicació de dir, no tingueu pressa, sou joves, tot està aparentment bé, amb una revisió ginecològica que s'ha fet que tot està correcte, que tampoc en tenen cap antecedent que crida l'atenció, un noi que ha sigut operat d'unes varius o una noia que ha tingut un problema dels ovaris especials, sí que llavors té una justificació clínica que aconsella mirar-la. Però una parella sana que no té cap tipus d'antecedent important, el metge dona bons consells, relaxa l'atenció, dona aquestes vitamines, els hi fa un pla de tractament que és una vida sexual sana durant uns mesos, i si no, ho mirem. Però si llavors el grau d'ansietat continua o empitjora, llavors té que haver una segona entrevista més aviat del que s'havia proposat per ja fer un esquema d'estudi.
Mm-hmm. Perquè és habitual també amb les parelles que volen tenir fills d'augmentar la freqüència de les relacions en funció de l'ovulació de la noia. És el que s'ha de fer? És el correcte?
No. Això és molt típic d'altres èpoques, de que la mare o l'àvia li deia després d'estar amb el teu marit, les cames amunt, o posar-te cap per avall, o posar no sé què. Això són coses clàssiques d'aquella època, però el millor que es pot aconsellar quan inicialment no hi ha res, anormal, i no hi ha un historial clínic que faci sospitar res, és vida normal. La freqüència sexual té que ser la que el cos demani. Ara, si trobem una parella que doncs, per raons laborals el marit està a casa cada 15 dies o que és una parella extraordinàriament tranquil·la que estan junts mantenint relacions cada 15 dies, sí que llavors es té que donar una mica un esquema d'amb quina freqüència ja que té que haver la relació sexual, buscant la manera de que la relació sexual no es converteixi en una obligació, perquè llavors es trenca la finalitat de la sexualitat com a parella i la conseqüència que pugui portar és l'obsessió i la frustració.
Exacte, que és el que dèiem que també s'ha d'evitar per poder estar amb la plenitud necessària per poder rebre la vinguda del fill.
Sí, és a dir, quan la parella busca una criatura, el que té que aconseguir és l'embaràs com un accident d'una sexualitat plena. És a dir, la parella manté relacions, és maca, disfruten, s'estimen, després de la relació hi ha un entorn dolç i l'altre, ha sigut un accident benvingut. Però no es té que buscar d'inici, perquè llavors, repeteixo, el cos humà és molt punyetero i et pot bloquear, fer un bloqueig, que és el que estàs parlant, que abans és quan dius llenço la tovallola i t'hi quedes. T'hi quedes amb noies quan aparentment tot està negatiu. S'ha fet segles de tractament amb fertilització in vitro, han fracassat, s'ha fet gran, té 40 anys, adopten una criatura i bum, ve la criatura.
Exacte, hi ha molts casos d'aquests.
N'hi ha casos, evidentment, sí, evidentment. Sí. D'entrada és quan una parella desitja tenir un fill i el tema els hi preocupa, tenen que anar al metge. Els informa i si tot està correcte es proposa la visita de l'estudi. Cal fer l'estudi? Cal fer l'estudi doncs, perquè hi ha una situació d'estrès que aconsella l'estudi. El metge demanaria unes proves bàsiques del marit i de la noia per verificar que tot es digui bé. La dona té una edat diferent, més gran, o hi ha hagut una malaltia prèvia amb l'home o amb la dona que aconsella fer l'estudi ràpidament? Es planteja l'estudi. L'estudi sempre és, a nivell de l'home, fer un estudi bàsic. L'home és molt simple, és fer un espermiograma, un estudi del semen. Si el semen està bé, s'acaba l'estudi.
Si sí, de ràpid.
No està bé, sí. Si el semen no està bé, es demana el consell del andròleg, que és l'especialista en homes que té que haver-hi en tot grup que faci tractaments de fertilitat, i l'especialista es interrelaciona amb els altres especialistes, ginecòlegs, els biòlegs, etc., i en relació a aquell semen estableix una línia de conducta que generalment també és o res o prendre unes pastilles. I en el cas de la noia, amb aquesta consulta en què dius tenim que fer un estudi inicial, moltes vegades l'únic que es té que fer és una ecografia que es diu de reserva ovàrica, que es fa just quan té la menstruació de la dona per saber quants quistes, quants folicles volen començar a créixer aquell mes, per saber si l'ovari és correcte en el sentit que funcioni bé. Llavors hi ha una analítica hormonal, també feta en uns dies determinats del segle, i això és l'estudi més elemental. Moltes vegades es té que fer també una radiografia de la matriu, però queda com un segon terme. I a partir d'aquí s'estableix un diagnòstic.
Exacte.
I una orientació que pot ser, potser, molt simple. Pastilles, res, vitamines, o hi ha tractaments més complexes segons la patologia que hagi pogut sortir.
Com que tindrem molts programes per endavant, ja els anirem tractant un a un, cada possible cas i possible solució.
Perfecte.
Perquè sempre ja pot arribar a haver-hi una solució.
Correcte.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Font.
Encantat d'estar amb tu. Moltes gràcies.
Fins la propera setmana.
A reveure.